Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts a Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats i perduts de Catalunya. Aquí us posarem al dia de les experiències que es viuen quan treballes dins un refugi d'animals abandonats i també us donarem consells per aprendre a conviure amb els vostres gossos i gats. Recordeu que Peluts s'emet a 29 emissores catalanes i que és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 35 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. El centre d'acollida d'animals abandonats a Mataró ha sigut objectiu d'un robatori sense precedents. Els lladres s'han endut material d'un alt cost econòmic i també professional i han provocat la desaparició de diversos gossos. Per altra banda, també us parlarem de la col·laboració que ha iniciat l'SPAM amb l'Horta Ecològica a la Tavella, on la integració de persones amb discapacitats, l'agricultura ecològica i l'ajut als animals abandonats troben un punt de convergència. Per acabar, us presentarem la història d'un gat que necessita trobar llar urgentment. Així que comencem. Doncs, com us ho dèiem ara fa uns instants, l'SPAM, en el seu centre d'acollida que gestiona en el CAC de Mataró, ha viscut un robatori doncs, sense precedents. Jo no sé si feia relativament poc temps o molt temps que hi havia hagut un robatori similar. Ara, en tot cas, ens ho explicarà la Isabel Navarra, de l'equip de l'SPAM, que ens acompanya tot sovint aquí en el Peluts. Com estàs, Isabel?
Hola, Dúnia, què tal?
Comencem
feia dies que no venim per aquí.
Sí,
ja,
sí, ara ja feia unes quantes setmanetes.
Sí, ja
teníem ganes d'escoltar-te.
Hem estat entretinguts aquesta setmana.
Sí, i déu-n'hi-do amb quin tema comencem, no?
Home,
el dia d'ahir amb un bon ensurt, oi?
Home, la veritat és que aquest 2012 està sent un any bastant
sonat.
Ja ha estat aquí fa unes quantes setmanes a Sílvia explicant-nos que han tingut unes inclemències meteorològiques molt crues i molt complicades. Semblava que sortíem d'una, però, noi, jo personalment estava esmorzant, 8:20 del matí, va arribar la BlackBerry, urgent, han robat el CAC, s'han passejat, han desaparegut gossos i corre, bé, automàticament, no ser més, me'n vaig cap allà, era el missatge de la Sílvia. Et posa les mans al cap, a veure què ens trobarem. No és la primera vegada, fa uns mesos
vam tenir un altre robatori,
va ser un robatori diferent, vull dir, van robar la botiga que tenim de material. És a dir, sabíem molt bé el que anàvem a robar, creiem que està vinculat amb alguna...
Però això, l'anterior robatori o aquest?
Sí, l'anterior va ser, ens van robar tota la botiga, tot el material, van robar lectors de xips, ordinadors, tot el van trobar. Però aquest ha sigut una miqueta diferent.
Què és el que ha passat, Isabel? Què és el que ha
passat? Quan vaig rebre aquest mail vaig pensar, ostres, una altra vegada a la botiga, una altra vegada als ordinadors, una altra vegada a les fotocopiadores, una altra vegada... I, sorpresa, vaig presentar-me a les 9 del matí ja i vaig dir, tot està bé, què ha passat? El quiròfano. S'ha anat a l'àrea sanitària, s'ha treballat el robatori en l'àrea sanitària, estava el quiròfano destrossat, havia desaparegut una caixa que tenim allà de medicaments pues, seriosos, i tot per terra, i després... Falten gossos, quants? No sé,
us els van robar, els gossos?
Això t'ho diré millor, perquè no sabem molt bé si algun ha sigut robat, l'altre han sigut escapats arrel de... No sé, això t'ho explicarà més bé quan tinguis la connexió, perquè jo encara estic... Com que estem en 50 coses, la veritat és que jo dic el que va ser al matí, no sabíem quants gossos...
L'ensurt aquest del matí,
sí,
no?
L'ensurt que arribem tots allà... clar, pensa que aquest centre hi ha 300 animals, i clar, començar a saber qui falta és un problema, no? Es va detectar ja que hi faltava una rottweiler, i després, al cap del dia, vam tenir un recompte d'animals. Inclús, per el que tinc les notícies, havíem recollit algun animal al carrer que ja ens havien avisat, que eren del nostre centre. Ahir a la nit estàvem amb quatre animals desapareguts, encara, En aquests moments no ho sé, perquè la veritat és que...
Connectarem amb una de les persones que s'encarrega d'aquest recompte d'animals.
No sé molt bé, perquè encara que sóc de la casa, no t'ho creuràs, però estic seguint bastant l'activitat pel Facebook, que és el més dinàmic que hi ha.
Sí, clar, perquè a vegades és molt més fàcil que no fer-te una trucada, no?
Molt més, sí, perquè al final tu estàs amb tots els fullons, els refugis són molt complexes, pensa que una cosa, quan ja tens problemes d'aquests, el dia a dia no para, això no vol dir que, imagineu-vos el caos que va portar, els quiròfanos, la científica...
Home, i la sensació d'impotència,
no? Molt,
molt,
molt, molt.
I de ràbia, imagino.
Vaig dir una cosa, temíem, primer temes pels gossos, els danys materials, aviam, són importants, perquè clar, penseu una cosa, que tot val diners, que pel que tinc notícies a última hora es va saber que havia faltat tot el material de traumatologia, que és caríssim, totes les eines de traumatologia són molt cares, nosaltres fem traumatologies cada 2x3, perquè tenim animals que ens arriben en molt mal estat, clar, vam detectar que això faltava, que tot això té un cost econòmic importantíssim. Tot el material que es van emportar és molt costós, més l'ordinador de la sala de
medicaments, estupefacients,
perquè tenim per tota la caixa forta, hi havia una caixa empotrada, la van arrencar, van destrossar tot el quiròfano, i després, clar, automàticament dius, ostres, quin problema en tenim aquí, però automàticament penses, i els animals, què? Clar, quan jo vaig rebre el missatge de que havien arribat, s'havien camat i que faltaven animals, automàticament dius, bueno, què ha passat aquí? Perquè penses el pitjor. Penses el pitjor, que quan tu saps que hi ha molt mals usos dels animals i que penses, ostres, què haurà passat amb ells? Bueno, gràcies a Déu, veiem que estan apareixent, almenys els que han aparegut, crec, això t'ho confirmaran els nostres companys.
Sí, ara ens ho confirmaran.
Han aparegut, però clar, però encara ahir faltaven uns, no sé, per on corren, esperem que siguin escapats, esperem que no hi hagi cap mal respecte, perquè veient una miqueta les experiències i resultats que ha passat a altres llocs, doncs pateix, aviam, els vents, mira, la resposta ciutadana ha sigut molt bona, la gent està mobilitzant-se per aconseguir medicaments, s'està fent recol·lectes, però clar, els animals, si els hi passa alguna cosa, això és irrecuperable.
No, està clar.
Animal que no aparegui o que hagi pogut tenir un mal, és una vida. Exacte. I clar, això et preocupa perquè, mira, l'altre es compra. Però la vida d'un animal no.
Si vols, Isabel, una de les persones que ha viscut això en primera persona és en Marcelo Cabrera, que el tenim aquí, col·laborador nostre, el veterinari del Peluts, o que ens explica, doncs, ens dona consells veterinaris sovint. Ell ha sigut de les persones que més ha patit això, perquè és el seu quiròfan, no?
És el primer que em vaig trobar en el quiròfan.
Sí, pobre. Doncs connectarem amb ell. Ell no pot ser aquí perquè, imagineu-vos, doncs, té un bon sarau després del robatori, que no fa ni 24 hores o poc més de 24 hores, i el tenim ara per telèfon, on ara es troben al centre d'acollida, i bé, doncs, perquè ens expliqui com va anar la situació, no? Marcelo, com estàs?
Hola, què tal, Dunya?
Bien, estem bé, i una mica, doncs, preocupats per tots vosaltres, imagino que els nostres oients també, per saber, per tenir aquestes notícies, no? Marcelo, ens explicava la Isabel que les primeres persones que van arribar ben d'hora al matí en el refugi, imagino que tu eres una d'elles, doncs et vas trobar una miqueta, doncs, amb aquest escenari, no? Explica'ns, descriu-nos una miqueta. Hola, Marcelo, em sents?
Hola, Dunya, que t'escucho un poco bajo, lo siento.
Doncs ara el nostre tècnic intenta solucionar això. També tens un bon sarau de gossos darrere. A veure, em sents ara millor, Marcelo?
Sí, ara sí, ara mucho mejor.
Vale, perfecte. Sí. No, et deia que tu, com una de les primeres persones en arribar al refugi, a veure si ens pots narrar una miqueta, doncs, tu quan arribes allà, què et trobes, no?
Bueno, mira, lo que yo me encuentro allí es un ambiente bastante desolador porque estaba, bueno, las puertas, las cerraduras reventadas y, bueno, cuando entro al quirófano me encuentro que estaba todo, bueno, todo por el suelo, todas las cajas de material, una caja fuerte que teníamos en la pared donde guardamos todos los medicamentos, digamos, de estupefacientes, que son peligrosos.
Ayuda a la Isabel ahora.
Bueno, la caja no estaba, estaba totalmente arrancada de la pared. Bueno, también había, se llevaron un ordenador, lo arrancaron sin ningún tipo de cuidado. Bueno, todo por el suelo, realmente es muy una situación muy muy triste, ¿no? Porque te da una impotencia que alguien que no le importa absolutamente nada, rompe todo, se lleva lo mejor material que para ellos tampoco, yo no sé si tiene algún tipo de valor, y para nosotros, además, cuando comentaba Isabel, el material, por ejemplo, de traumatología, que tiene un coste, que no sé, a lo mejor sean 1.500 euros, o 2.000, o 1.500, o 1.000, pero bueno, lo que puedes hacer con ese material vale mucho más, ¿no? Es poder solucionar todos los animales atropellados que entran, las cirugías, las patas que puedes arreglar y, bueno, todas las vías que puedes tirar adelante con ese poquito. O sea, que eso tiene un valor económico, sin duda, pero todo el valor de logística y de funcionamiento, bueno, es incalculable. Ayer fue un día perdido, realmente, ¿no? Además que te sientes destruido, porque, bueno, esto es nuestra casa.
Sí, és d'alguna manera, jo li deia ara a la Isabel, no? És una miqueta, és el teu quiròfan, no? Entenent-ho sense cap propietat, però d'alguna manera és el lloc on tu...
No, però bueno, por supuesto que es el de todo el equipo, sí, que trabaja, sí, sí, ahí, sí. Lo cuidamos, claro. Y lo sentimos como nuestro, por supuesto, desde cómo lo mantenemos, lo cuidamos y todo lo que hacemos con él, bueno... Es
nuestro hogar, es casi, lugar. Porque pasáis más horas allí que en vuestra casa.
Sí. I Marcelo, exactament ara quina és la situació? Anireu comprant a poc aquest material? Es podrà comprar? Sabem que des de Facebook hi ha hagut
material,
una bona resposta econòmica.
Este material
però...
se empezó a comprar en el año 2006. A lo mejor cada uno o dos meses íbamos comprando algo. Entonces, bueno, yo sé que ahora hay toda una movida del Facebook para comprar todo el material, lógicamente que ahora nos haría falta. Ahora de momento no podemos operar ningún tipo de trauma ni nada hasta que no tengamos material. Entonces, no sé, todavía estamos en conversaciones, vamos a ver qué hacemos. Habrá que comprarlo, sin duda. Uh-huh. Así que la económica ahora es complicada, como bueno, uh-huh. la situación de la protectora no es ajena a la situación del país y bueno, entonces hay realmente cómo lo hacemos. No tenemos un plan, pero sí que lo necesitamos urgente.
A veure, sí que un dels punts positius de tot aquest desastre, aquesta desgràcia, és el que també comentava la Isabel, no? Que a través d'aquests, i tu també, d'aquests Facebooks, la gent s'ha mobilitzat molt i vosaltres de seguida vau començar a informar des del primer moment del que estava succeint, vau facilitar un número de compte, diguéssim, solidari,
sí.
I s'han començat a fer donacions, veritat, Isabel?
Sí, sí, durant el dia va ser a qüestió d'hores, van començar a arribar donatius amb molta quantitat de persones, uns més petits o més grans. Hi ha una mobilització dels voluntaris perquè sàpiga quins medicaments busquem i bueno, hi ha una inquietud per part de tothom de donar un cop de mà. Que en aquests moments, quan tu estàs passant aquestes desgràcies, perquè realment ja dic que és la segona desgràcia que portem en molt poc temps, freds, gelós, trencaments, ara un robatori, veus que la solidaritat i que la gent que realment li preocupa els animals està buscant, encara que sigui a base de petites donacions, petits de molts, fan molt.
Sí.
Llavors, bueno, vas veient que ara els voluntaris estan buscant guardioles, estan mobilitzant quins necessitem ordinadors, quins medicaments, han començat a arribar alguns laboratoris i mica en mica ara mobilitzarem per veure la part que s'ha de comprar i la part que es pot donar. Perquè hem de buscar per aquí, perquè evidentment no podem deixar els animals sense operar. Vull dir, animals amb traumatologies és el plat de cada dia. Tenim un equip veterinari que no para, que jo penso que són dels més experts que et pots trobar-te en aquests moments a la capa de la Terra, perquè és que cada dia estan fent unes operacions dignes de veure... Bueno, però clar, per fer tot això, aquest coneixement està mitjant. No és veritat, Marcelo, feis unes operacions que són...
No
se ve moltes coses perquè les sabem... Per a nosaltres són normals i cada dia y patas allí y tornillos y tal, pero es que pensar que esto lo salvamos, hacemos grandes inversiones para tirar adelante estos animales, que en ninguna parte se hace esa inversión porque esto es carísimo, y esos animales después los ves andar, los ves correr, los ves adoptados, claro, pero hace falta el equipo humano, pero hace falta las herramientas para hacerlo, y claro, esto no es una...
Claro, además todo este material lo fuimos comprando con el transcurso de los años.
Ya lo sé, Marcelo, que paga muchas facturas. que conozco muy.
I que a més, imagino que fa uns anys el preu no era el preu que tindrà ara. Vull
és que
dir,
és molt car, la trauma és molt cara. La trauma és molt costosa.
Mira, perquè tengas una idea, no sé, a lo mejor unas pinzas muy simples pueden costar 90 o 100 euros, como si fueran como unas tijeras. Por supuesto que son especiales y tienen su adaptación y su uso, pero bueno, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que la diferencia entre pacientes es muy amplia, no es lo mismo un gato que un perro y luego un animal de 2 kilos, 3 kilos que uno de 80. Entonces necesitas toda una variedad de instrumentos para cada para cada especie, para cada tamaño y para cada hueso. Clar, clar, clar.
Entonces... O sigui, cada moment s'ha afectat sobretot amb aquest tema de la traumatologia. A la resta d'animals, diguéssim, per esterilitzar, Marcelo, encara teniu material?
Sí. También nos han robado material para esterilizar, pero muy cantidad, y además este material de esterilizaciones realmente tampoco no es muy costoso.
Pero
es un material bastante,
¿para qué quieren esto? Es que es surrealista. Es que no lo entiendo. ¿Qué quiere hacer un ladrón con estas cosas? Aparte de fastidiarnos, es a lo bruto.
Yo creo que simplemente ha visto una caja que era pesada, con cosas raras, y dijo, me la llevo, porque realmente esto es algo muy, muy, muy técnico y específico.
Específico, porque es que me digas, el ordenador lo puedo entender, porque bueno, un PC, sí, bueno, pero un ordenador que va a sacar 100 euros, es decir, a ver, arriesgarse a hacer estas cosas, los estupefacientes es otra historia, pero todo lo que es cosas de estas que las van a malvender, el riesgo de meterse, ay, no lo sé, de verdad. Bueno, no sé, cualquier persona que le hayan robado algo, el sentimiento, yo no sé... Si te han robado alguna vez algo que es propio, duele, ya no es que tenga un valor, tu valor es lo tuyo. Y que alguien pueda decidir que sobre lo tuyo lo coge, sin tu permitirlo, es una agresión hacia tu propiedad.
I a més a més, si tenir en compte que el que han fet és robar una entitat que el que fa és ajudar animals.
Això, a més a més. Ja.
Vull dir, clar, tela. S'ha lluit, s'ha banyat en hora, aquest home.
Sí.
O dona.
Ell o ells, perquè no sabem molt bé si ha sigut una persona o diverses persones. Francament és que dius, ostres, nois, el món està... Però bueno,
cap per avall. Marcelo, moltes gràcies per atendre'ns, que sabem que estàs molt liat.
No, por favor. Y bueno, de paso agradecer a toda la gente que ha colaborado con su pequeño granito de arena, ¿no? Esto yo creo que es cuestión de muchos y no unos pocos, sino un poquito cada uno y así podremos comprar de nuevo todo el material y reponerlo.
Uh-huh. Bueno, doncs a veure, tant de bo. Moltes gràcies, Marcelo.
A tu, Dunya.
Vinga. Adéu. Dèiem, potser cap al final del programa, no sé, jo ara no tinc accés a trobar un número de compte solidari. Sí, el que passa que ara mateix no sé si puc accedir en el PC que tenim en l'estudi. Ara miraré. De totes maneres, la situació, Isabel, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com està el pati.
Esperem que la resta de l'any vagi una miqueta més alegre.
Sí, tant de bo. Ara el nostre tècnic està intentant connectar, ja us diem que aquests dies estan sent complicats per tota la gent dels refugis que doncs, el robatori ha acumulat, no ha fet un front més per lluitar i van una miqueta doncs, amb dificultats a l'hora de connectar-se. I estem intentant contactar amb la Verònica Esteve, a Isabel, que tu la coneixes, que és una de les persones que ara mateix sembla ser que està fent el recompte d'aquests animals, perquè clar, dius, són 300 animals.
Qui falta?
Clar, qui falta, no? Has d'anar un per un, imagino, doncs com és la labor? Has d'anar un per un llegint el xip i llavors anar fent aquest, així, a l'antiga usança.
Això t'ho explicarà ella.
Sí.
Jo vaig dir que vaig viure el punt on vaig quedar-me ahir, era que no se sabia molt bé, i anat seguint la informació. I el que us puc dir és el que he viscut en primera persona, bàsicament, amb el Marcelo i el seu equip, que hi havia gent que venia a operar els animals. Clar, no és només el desgavell que et representa, és que tu tens tota una organització feta, tens una planificació, la gent portava els animals a esterilitzar i que tenies que... com afrontaves. Vull dir. I ara i sé que Vero va estar mirant ahir els animals... no sé si havien gàbies obertes, no sé, això t'ho dirà ella millor, i la que ha portat tot el control, i de fet els Facebooks, si entreu al nostre Facebook de la protectora, veureu que ja estan les fotos, ha anat informant este aparecido, este no aparecido, s'han recollit a Mataró, algun dels gossos, i ara, durant aquest dematí, la veritat és que hi he estat tot el dia fora i no m'hi he connectat.
Doncs a veure...
Us expliqui ella, que és la que millor en primera persona, igual que el Marcelo, us podrà dir la sensació i els passos que seguim.
Exacte, la Vero, que a més és una noia que fa bastant de temps que treballa per la protectora i que em penso que mai hem contactat amb ella a la ràdio.
No ho sé, encara que no.
O sigui que perquè la gent vegi que a vegades venim aquí uns quants a parlar...
Són molts, però que
són molts
darrere, és un equip a darrere, molt important.
Doncs tenim a la Verònica Esteve amb nosaltres. Verònica, benvinguda, com estàs?
Hola, què tal? Bé.
Estàs bé dintre del que cap, no? Perquè déu-n'hi-do,
doncs... Sí, bé dintre del que cap perquè encara continuen sense aparèixer els 5 gossos que falten.
5 o 4?
Ara diu 5 gossos, Isabel. És l'última dada que tenim.
Sí, ahir va aparèixer un que el va trobar un noi per les voreres del Mataró Park i tot això, i és l'últim que va aparèixer. De moment, ni ningú ha trucat que s'han trobat cap gos per cap zona, ni ningú ha trucat al recollidor nostre perquè vagi a buscar un gos que s'han trobat per qualsevol cantó. De moment, res de res. I encara estem en l'espera de veure si algú els troba, estem fent difusió per Facebook, hem avisat a les protectores del voltant, també hem continuat avisant a la IAC per si en cas algú troba algun gos o que sigui que ens pugui avisar, però de moment res de res. Us comento una miqueta per si sí. Algú ens està escoltant o alguna cosa, quins gossos són.
Vinga, va.
Vale, mira, són 5 gossos, són 4 femelles i un mascle. Una és la Trini, que és una femella de Rottweiler, que té uns 4 anyets. L'únic que aquesta gossa és molt carinyosa, el que passa que si no et coneix és una miqueta desconfiada. Vale? L'altra gossa, que és una de les més difícils a l'hora de poder-la agafar, és la Bimba, que és una gosseta que té 9 mesos i la van trobar amb una cadena penjada al coll, que suposem teòricament que la tenien sempre lligada, perquè té molta por a les persones i quan t'apropes una miqueta tremola i tot de la por que té.
Però físicament com és la Bimba?
A veure, físicament és una mestissa de tamany mitjaneta, de color marró i amb una taca blanca. L'únic que la caracteritza és això, que té una taca blanca a la cara. I és molt, molt porugueta aquesta gossa.
I de mida més o menys?
Mitjaneta, a veure... d'uns 20 quilos, més o menys.
Molt bé, molt bé.
Vale? L'altre gosset és el Mustang, que el Mustang té uns 6 anys, porta aquí quasi un any, i és un tipus pudanquet de tamany petit, que és molt carinyós quan et coneix, però passa el mateix com tots els tipus pudencos, que si no et coneix és bastant poruguet. I aquest sí que, segons com l'agafis, si l'agafes molt de sobte, sí que et pot arribar a créixer l'ai, i és bastant difícil que es deixi agafar. Amb nosaltres sí que es deixa perquè ens coneix i tot això, però si és una persona que no la coneix molt i vas molt bruscament, sí que et pot queixalar. O sigui, el pots agafar amb molta tranquil·litat i cridar-lo de mica en mica, potser sí que algú sí que el podria agafar, aquest. I l'altra és una mestissa de husky,
sí?
Amb un ull de cada color, que aquesta és la Nanook, que és la que ens falta, que té un any i mig, i aquesta segurament sí que serà molt fàcil d'agafar-la, perquè a part que és supercarinyós, és una gossa molt activa, que se'n va amb tothom. Amb tothom que la criti sempre se'n va, aquesta gossa. O sigui, amb persones que tinguin gossos, que no tinguin gossos, és una gossa supersimpàtica. I aquesta sí que se'n va amb tothom. I l'última, que ens ha arribat fa poquet, que ha arribat fa unes setmanes, la Llufa. Que és una mestissa també, de tamany mitjanet, tirant cap a gran, uns 25 quilos, així primeta. És una miqueta porugueta, però no té tanta por com els altres. El problema és que molts, o sigui, d'aquests 5 gossos, la immensa majoria són poruguets.
Ja,
per lo que
ja,
és més
ja.
Difícil poder-los agafar.
Escolta,
aquest és el problema.
Escolta, Vero, i quan vas arribar tu ahir, doncs Isabel ens comentava que, clar, són 300 animals, és complicat de saber qui falta. Com comenceu? Primer, com us adoneu que falten aquests animals? I segon, com arribeu a saber quin és cada un, no?
Vale, mira, et comento. A veure, són 300 i picos animals, però com nosaltres, com estem a diari amb els gossos i tot això, encara que sempre increïble, ens els acabem coneixent a tots. Llavors ens van començar a fer un llistat de tots els gossos de la zona on van deixar les gàbies obertes, van fer un llistat d'aquests gossos i van començar a mirar gàbies per gàbies, de totes les zones on van deixar les gàbies obertes. I al final, en definitiva, quedaven aquests 5.
O sigui, us van deixar les portes obertes, dius?
Sí, les portes obertes i la porta de fora estava oberta de part en part. El que passa que molts gossos, com estan habituats ja a la protectora, la sort és que no es van anar cap a la carretera, que tenim la carretera just al davant, i podien haver-hi diversos atropellaments. La sort és que molts gossos es van quedar als voltants del refugi, no se'n van anar.
Ah, o sigui, que a part d'aquests 5 gossos, quan vosaltres vau arribar, hi havia campant, diguéssim, pel costat de la...
Hi havia gossos sueltos, sí, i aquí que va tindre gana per als voltants de Mataró agafar uns quants que li van cridar per telèfon perquè els anés a agafar.
Ostres.
I aquests es va poder agafar. El que passa que aquests 5 són els únics que no han trobat.
El Quique, tu em parles com si tothom el conegués.
La persona que s'encarrega de recollir els gossos.
Ah, exacte. Doncs que ahir va treia fum, no? Imagino, amunt i avall recollint aquests animals.
La veritat és que sí.
Quants gossos van al final, a part dels 5 que falten? 4 o 5 falten?
5.
Quants veu recollir que estaven...
A veure,
perquè tothom ha donat informació.
No ho sé, que el Quique va tenir que fer diversos viatges pel matí, que després, només quan van arribar els cuidadors, havien diversos gossos sueltos per lo que era als voltants de la protectora. Però que es van agafar sense problemes perquè són gossos que ens coneixen, llavors només que els cridis ja venen.
Sí, bàsicament el que va passar és que sí, segur que van desaparèixer, un d'ells ja s'ha recuperat i ara queden 5, diguéssim, perduts.
Sí.
O desapareguts, no sabem. Vosaltres no sabeu si han sigut més desapareguts o se'ls han quedat, o sigui, de pas els lladres... No té molta pinta, no? A part de Rottweiler, doncs que potser és un gos més de raça, els altres són més petaners, no?
No, jo crec que els altres són gàbies que es van trobar pel camí, van voler entrar per lo que fos, van deixar la porta oberta i se'n van anar, perquè aquests gossos no... Els altres no tenen cap mena d'interès, ni perquè no són de raça, i pel caràcter que tenen aquests gossos no crec que els i cap altra mena d'interès. Sí,
sí. Home, poder pel perfil que t'estàs dient de caràcter d'aquests gossos, és lògic que no els trobem encara, perquè són gossos, per lo que estàs escrivint, que tenen molta por, i gossos perucs que deuen estar amagats i tal, és possible que deuen estar corrent per algun puesto, ara ve a saber quin és el puesto, no?
El problema és que estem rodejats de muntanya, i poden haver anat cap a qualsevol lloc, que és el problema. Uh-huh. S'han picat muntanya cap a dalt, llavors és molt difícil trobar-nos aquests gossos.
Sí, sí, sí. Vero, i la sensació que vosaltres teniu, quina és?
Doncs pues d'impotència, una impotència molt gran, perquè dius, encara, o sigui, mira que a la gent li agrada fer mal, que encara li fan mal als que menys s'ho mereixen. Estan fotuts, que els abandonen a protectores, que han portat molts una vida fatal abans de vindre aquí, i encara els fastidien més. Que és el pitjor. El gos ha sigut adoptat o s'ha anat cap a... Però el no saber on estan aquests gossos és el pitjor. El no saber si estan per una muntanya perduts, el no saber on estan és el pitjor que pot passar.
Tu els coneixies de prop, aquests gossos, alguns d'ells?
Sí, clar, els caps de setmana, que els tries a passejar, de fer-los la foto per la web... Del dia a dia sí que els coneixia. Per això que veus que eren gossos que molts d'ells eren molt porucs quan van arribar i veus que són gossos que de mica en mica, gustosament,
te'ls vas guanyant,
van agafar confiança amb les persones. Un gos que tremolava abans només de mirar-lo, que ara el podies tocar, que et començava a remenar la cua, doncs, saps? Això és fotut quan és un gos d'aquest que dius, mira, el que havia aconseguit, que és un gos que abans no es podia donar en adopció.
Sí, sí, sí.
I ara de mica en mica podia ser un gos adoptable. I ara passa això, doncs... La veritat és que fastidia molt.
Sí, sí, sí. La veritat és que la persona que o les persones que han fet aquest robatori, si sapiguessin realment les conseqüències que pot aportar i els maldecaps i patiments que poden aportar, potser s'ho hagués pensat dos cops abans de fer-ho.
Sí, és que sempre són els que menys s'ho mereixen.
No sé si s'ho hauria pensat, perquè la gent que és capaç de fer això, de vegades dubto que tinguin capacitat de pensar alguna cosa. Perquè hi ha persones que són capaces de fer mal, estem parlant d'un col·lectiu, tot aquell que és capaç d'atacar a un col·lectiu feble, i estem parlant d'animals, estem parlant de gent gran, estem parlant de nens, aquestes persones, jo a vegades dubto que tenen algú com per poder valorar i quantificar les accions que fan. Perdoneu, en aquest aspecte
sí, sí,
no...
I tant. No,
és per la part de la naturalesa humana,
sí,
i en aquest món, per desgràcia, tenim una sèrie d'individus que són gent excel·lent, però tenim una colla que no els vull classificar.
Però que són els que més soroll fan després,
Sí, i que a més has d'anar en compte, perquè depèn quin pinta sigui el que hagi fet això, encara has d'estar collonit de que no te'l vinguin a fotre un altre dia.
Exacte.
Que dius, bueno, clar, és que a sobre... Si enganxen qui sigui, i depèn qui sigui, encara tindrem que tremolar que no tinguem represàlies. Hòsties, arriba un moment que dius la ley del más fuerte. Escolta, nosaltres no ens fiquem en ningú, intentem tirar endavant, lluitem tot el que podem, tenim tantes dificultats com tothom, de tot tipus, materials emotives, perquè penseu una cosa, que la feina que s'està fent als refugis, sí, vale, el que he dit abans, ens fot moltíssim la part econòmica, molt, com a tothom, però, ostres, els animals és algo més enllà de la part econòmica. Són irrepetibles, i hi ha un sentiment, una emoció, que això, i aquest patiment és com són els teus nens, és la teva família, els nostres animals són la nostra família, una família molt gran, que té molts de membres, que entren i surten, que vivim alegries, que vivim tristors, que plorem quan se moren, que riem quan els adopten, que passem angúnies quan veiem que estan malalts, que s'han d'operar, però bueno, que al final fas una balança i al cap de l'any tots els que han estat al front d'una protectora i tirant endavant aquests animals diuen, ostres, mira, tota aquesta feina en aquests malalts serveix per alguna cosa, perquè hem aconseguit tirar endavant uns animals.
Ànims, que aquestes coses no pararà que la gent com l'SPAM doncs, i d'altres protectores facin la seva feina,
No, evidentment no, però...
Però fa mal, fa mal.
Fa mal, fa mal.
Vero, una abraçada i doncs a veure si la setmana vinent podem donar la bona notícia de que aquests 5 animals s'han trobat.
Pues sí, a veure si hi ha sort.
Vinga.
Sí, esperem. L'important és que estan en algun puesto. És a dir, jo tinc la sensació de que aquests animals no se'ls han emportat, que és el que em preocuparia. Més,
a veure,
sí,
a veure.
Perquè, pel mal ús que es pugui fer, sabeu que en aquest mundillo corren personatges que tela. Crec que tinc la sensació, i poder personal, i no sé vosaltres, de que aquests animals corren per algun lloc. Si corren per algun lloc, en algun moment els trobarem. Més tard o més d'hora. Esperem-ho. Esperem que sigui aviat i aquesta angúnia sigui el més curta possible.
Molt bé. Vinga, doncs una abraçada, Vero.
Petonàs.
Vinga, moltes gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu.
Nosaltres, abans de fer la pausa, que farem però res d'una falqueta i tornem de seguida, ara la Isabel ens ha proporcionat el número de compte solidari doncs, per la gent que vulgui, també els nostres oients, que vulguin doncs, fer una petita aportació, ni per petita que sigui, a vegades parlem d'un euro, de dos euros, de tres euros, de que tu vulguis, doncs, per intentar doncs, fer front a aquest material veterinari robat, a veure si podem recuperar-lo ben aviat i el Marcelo pot continuar fent traumatologies per aquests animalons atropellats i que necessiten doncs, recuperar-se. Apunteu, preneu nota, agafeu llapis i paper, el número de compte és el 2042, 2042, després 4 zeros, 0000, després el 70 i després 33-000-70-104. Ho torno a repetir. 2042-000-70-33-000-70-104. De totes maneres, per qualsevol altra informació, us connecteu al Facebook de la Protectora. També ho penjarem a la pàgina web perquè la gent pugui fer aquestes aportacions. Fem una petita pausa i tornem amb més temes. Isabel, vinga, fins ara.
Gràcies.
És el telèfon...
Si t'agraden els animals i vols tenir un amic per tota la vida, no t'ho pensis més i apropa't al centre del Barcelonès. Descobriràs tot un món on els gossos i els gats en són els protagonistes. Adopta, no t'ho pensis més.
Trobaràs el teu company Fidel en el Centre Comarcal d'Acollida d'Animals de Companyia del Barcelonès, en el camí del Xiprés sense número 1 a Badalona. I si vols més informació, entra a www.barcelonès.cat/atencióanimals.
L'entrevista.
Doncs us ho dèiem al començament del programa, no tot són males notícies avui, hem de parlar d'una molt bona notícia per al nostre entendre, i és que tenim un punt de convergència avui entre les persones amb discapacitat, l'agricultura ecològica i l'ajut als animals abandonats. Com es paeix tot això, tot plegat? Doncs aquí ara mateix la Isabel ens ho explicarà breument i tindrem doncs, una entrevista amb un membre de l'Hort Ecològic a la Tavella i entre tots una miqueta us donarem aquestes idees. Isabel, a veure, aquests tres punts que semblen que cadascú va pel seu cantó, com s'ajunten? Què és el que ha passat aquí?
Bueno, mira, farà gairebé un poc més d'un any i poc, vam tenir contacte amb una entitat, que és Grup Viver de Batlloc, que es dediquen a la reinserció de laboral de persones amb trastorn mental, SEVER, per buscar un punt de col·laboració a través del projecte Vincles. La idea era incorporar, fer un centre, ells tenen uns espais molt, en els vivers, molt, molt gran, ells volien incorporar, fer un projecte dins del nostre programa de teràpia assistida, fer un punt que poguéssim tenir animals, construir un mini refugi, tenir animals de companyia allà, i aquests animals poguessin fer pues, tota una relació, ells poguessin també treballar amb aquests animals, poder donar amb adopció, i vam començar a treballar a veure com podíem fer aquest projecte. Mica a mica pues, anant veient que vam anar passant el temps, que si fem, que tal, i vam arribar que creiem que, que aquest projecte ens interessava a les dues parts, perquè podia beneficiar les persones, sempre en aquesta visió de que els animals poden ajudar les persones. Vam considerar que, bueno, que era un projecte pues, que tenia una certa complexitat, perquè clar, es tractava de, en uns espais, construir un mini refugi, poder tenir animals allà, nosaltres incorporar la nostra part de coneixement, ells portar la seva part laboral, i a la vegada pues, també fer un punt d'obertura a aquestes teràpies en el Vallès, i que tot això porta també unes inversions. I vam dir, bueno, què més estem fent per les dues parts que mentre tot aquest projecte va agafant forma puguem arribar a un acord a on ens puguem ajudar. És a dir, que aquestes sinergies d'an cap a aquest projecte, que és l'objectiu, què és el que esteu fent vosaltres i què és el que estem fent nosaltres. I vam veure que, bueno, l'Ibai de Balloc té un projecte que va, crec que va engegar l'any passat, que és la Tavella, que és el cultiu ecològic. I vam dir, bueno, pues mira, de vosaltres que teniu un cultiu ecològic, que, quin objectiu teniu, que és les cistelles ecològiques, quines necessitats tenim nosaltres per ajudar els animals, vosaltres a les persones, mira, momentàniament nosaltres també tenim una activitat que és en Cans Solidaris, però anem a buscar a través de com podem col·laborar, començant per aquest punt, mentre tot aquest projecte va agafant forma i anem buscant forma, anem buscant recursos, per començar a ajudar-nos mútuament. És a dir, aquestes totes sinergies que tenim les dues parts, les sumem perquè les dues parts surten beneficiades en cada una de les dues activitats i cada un aporti aquests recursos al benefici del seu col·lectiu. El nostre col·lectiu són els animals, el seu col·lectiu són les seves persones.
I per tant, així concretament, la primera acció amb la que començareu, exactament quina és?
La primera acció és de ajudar-los a que a través dels nostres canals que tenim de comunicació, persones adherides, tota aquesta massa humana que està al voltant de la protectora, bé perquè són socis, són padrins, són coneguts, són simpatitzants, puguin ser cistellaires. És a dir, que siguin
Sant Jordi que el tenim al telèfon ens explicarà.
Consumeixin, diguem-li, d'una forma regular la cistella ecològica que Viver de Balloc està, en aquest cas la Tavella, que és la marca, l'entitat, l'espai que està fent aquesta activitat, pues, aconsegueix els seus productes que produeixen el seu equip de persones. I a canvi, nosaltres tenim comptem amb el seu personal per ajudar-nos als encants.
Molt bé, o sigui, feu un trueque, això per entendre'ns
sí,
bé.
Sí, representa que nosaltres estem ajudant en tot el nostre potencial, de la qual som molt forts, d'ajudar-los amb ells a que puguin tinguin cistellaires i ser un punt de recollida d'aquestes cistelles també en els nostres centres i en la nostra seu central, un punt de recollida dels clients cistelles, que es puguin fer a la zona amb independència que hagin sigut fets per nosaltres, i que sigui un punt dels molts que ells tenen, i per l'altra banda, ells ens estan ajudant amb un grup de persones que dirigides per un monitor del seu equip estiguin treballant en els nostres espais de Cabrera per la manipulació dels encants solidaris de tal forma que al final nosaltres també estem destinant aquest recurs humà a que tot aquest maneig dels materials serveixi per reinvertir-los en el projecte que estem fent nosaltres. Llavors, els dos anem caminant paral·lelament, ens unim, creiem, a més, pensa que això té més transcendència, volem arribar a més dir, ara hem començat a fer aquesta primera prova, però després anirem a més enllà programes educatius i en la mida que vagi agafant forma tot el projecte dins de la pròpia finca. Que ja pot haver, hi ha un potencial de teràpies, de programes educatius, d'intercanvis de coneixements, de difusió mútua en els seus col·lectius de l'animal abandonat, nosaltres amb els seus a la part d'art ecològica i després, evidentment, la part de teràpies, que és la que nosaltres també ens motiva dins d'aquesta utilitat que té l'animal a la persona.
Clar. Si et sembla, doncs donem la paraula també al Jordi, al Jordi Llaurador, ell és membre de la Tavella i ell ens explicarà una miqueta més, ens presentarà aquesta entitat doncs, perquè els nostres oients estiguin al corrent de tot això, tot aquest entramat que a poc està creixent i que tanta il·lusió doncs, fa tant a la protectora, imagino, com a ells. Jordi Llaurador, benvingut.
Què tal?
Com estàs? M'estava explicant ara la Isabel el tema...
Bueno, estava seguint amb molta atenció l'explicació de l'Isabel i no s'ha deixat res. Ha fet una descripció molt detallada i molt punt per punt de tot el marc de col·laboració que acabem d'encetar. Bueno, per resumir una mica, doncs, fem això, intercanviem feina per promoció, no? No, la nostra moneda, diguem-li, no és el diner metàl·lic, sinó és això. Col·laborem aportant cadascú el que necessita, el que li fa falta, el que sap fer, no? I llavors, doncs, bueno, creiem que és un
marc per conèixer-nos i per col·laborar, doncs molt adequat i molt positiu per les dues parts.
Explica'ns una miqueta què presentes la Tavella, Jordi.
Bé, la Tavella com a finca de producció ecològica neix l'any 2006. Sí, ja fa un temps. Però com a amb una orientació comercial i decididament comercial per arribar al gran públic i que pugui doncs comprar els nostres productes, això comença amb una certa intensitat al mes de març de l'any passat. A partir d'aquí nosaltres ens plantegem una pàgina web amb una orientació comercial 100% i ens obrim al mercat. Uh-huh. Perquè fins a la data distribuïem les cistelles en la proximitat, no? A través dels familiars dels usuaris de l'entitat, els treballadors, familiars de treballadors, veïns coneguts de la zona de Cardedeu, de Granollers i la Garriga principalment, i ja dic que a partir de l'any passat ja dic que fem el salt, no?
Aquestes cistelles, Jordi, són totalment ecològiques, de productes sí, 100% ecològics.
Correcte.
I dius que estan al Vallès, oi?
Sí, al municipi de Cànoves i Samalús, uh-huh. Una, la primera, i la segona finca la tenim a Santa Maria de Palautordera.
Uh-huh. I,
en total sumen gairebé unes 10 hectàrees, uh-huh. Totes elles certificades pel CCPAE i la producció 100% ecològica, sí.
I vosaltres, quan comenceu a parlar amb la protectora de Mataró per aconseguir aquests cistellaires i per crear aquest projecte de minirefugi, clar, a priori és un tema totalment diferent del vostre, no?
Sí, bueno, inicialment l'orientació era més per incorporar dins el programa terapèutic de l'entitat, perquè sí que som un centre especial de treball, però hi ha un component de suport a les persones amb discapacitat, intentar incorporar doncs, teràpies que poguessin desenvolupar-se en el marc de la finca. I una d'elles era aquesta teràpia assistida amb gossos per a les persones amb malaltia mental. Uh-huh. És un sistema d'eficàcia, diguem-ne, demostrada, que permet doncs, una integració millor, un benestar, no?, per la persona.
I tot
comença real d'aquí, no? Uh-huh. Però, diguem-ne, a mesura que hem anat avançant en les converses, hem anat descobrint facetes o punts on podríem col·laborar, i aquesta de la distribució d'aquest suport a la promoció de la cistella ecològica doncs ha sigut, a canvi d'aquesta col·laboració amb el tema dels encants solidaris, doncs ha sigut el punt de trobada. No? Mm. Però la idea inicial era aquesta, era la teràpia assistida.
No, i que no la perdem de vista, perquè realment volem fer un programa potent dins de l'àrea del Vallès, però bueno, tot això té els seus passos. Vull dir, i
evidentment
el que hem de dir, bueno, de manera immediata, com que les dues parts creiem que tenim ja un punt per començar a treballar plegats, el que hem dit, mira, mentre anem veient coses que tenen la seva complexitat a tots els nivells, perquè no estem parlant de fer qualsevol tonteja, una cosa important, però el que hem de dir, bueno, fem una proximitat, doncs arrenquem, som-hi. Vam dir, ostres, mira, vosaltres i nosaltres, vam dir, ostres, el que hem de fer és unir-nos i començar a treballar, perquè aquestes coses, els projectes, s'ideen, es plantegen, i el que s'ha de fer és fer xino-xano. I un pas ens porta a l'altre. I el primer pas ha sigut dir, penso que aquí hi ha una conjunció de les dues parts boníssima. Comencem ara, creiem que es podran assolir els objectius que ens hem posat les dues parts, uh-huh. I que a partir d'aquí el que hem de fer és, primer, fer salut. Primer,
molt important.
Fer salut.
És que l'agricultura ecològica hauria d'estar a totes les llars catalanes. Jo, Isabel,
jo soc
d'aquestes.
Jo estic pendent ara la setmana que ve, seré de les primeres clientes de la casa. Vull dir que tinc convençut. I segona, que animo tothom, primer, per salut, perquè és important, el que mengem som el que som, no ens oblidem, uh-huh. I segona, que evidentment hi ha a darrere un trasfons molt social a dos nivells. Un, tot aquell que vol ajudar les persones i tot aquell que vol ajudar els animals. Uh-huh. I a la vegada aquests dos mons integrats en una unitat de que junts puguin fer coses. Hosti, això jo crec que és genial. Penso que podem arribar
a un matrimoni perfecte. Compartim un principi fonamental que és el respecte de les persones o el respecte dels animals.
I la natura, no l'oblidem, perquè al final també la natura està aquí.
Ens trobem en el camí, no?
Sí.
I en definitiva, en el cas nostre, l'agricultura ecològica no és la finalitat, sinó que és l'instrument per aconseguir la integració laboral de persones amb discapacitat. I no és, com ho diríem, nosaltres som una entitat sense ànim de lucre. O sigui, el lucre és per fer sostenible les activitats i per poder mantindre en el temps els llocs de treball de les persones amb discapacitat.
Molt bé. Home, doncs...
Aquest objectiu, no?
Això és molt interessant. Jordi, jo el que et proposo des d'aquí de Peluts, ara comenceu col·laboració. A més, jo estic segura que els nostres oients a tot aquest tema que si els agraden els animals, els hi ha d'agradar també la natura i, per tant, el menjar ecològic. Què et sembla si a partir d'ara, doncs, un cop al mes, tenim alguna connexió amb vosaltres perquè ens expliqueu cosetes de l'agricultura ecològica i de com va avançant aquest projecte, no?
Per part nostra, cap problema. I si voleu dos cops al mes, doncs també no hi hauria inconvenient.
Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs així anem a establir una manera doncs, de començar a col·laborar també en el Peluts, perquè penso que és un tema que interessa força gent i segur que els nostres oients ens ho agraeixen.
M'estic entès que saben fer unes receptes de conya, de menjar. A banda
de receptes, també.
També fan receptes, aquests joves.
Ui,
hi ha un comentari que va creixent dia a dia amb les aportacions dels nostres clients i d'altres fonts. Tenim un cuiner
que corre. Una carxofa, però com la cuina és com la cuina.
Doncs escolta, Jordi, la propera podria ser una recepta, què et sembla?
Cap problema.
Molt bé. Doncs escolta, ho hem de deixar i moltes gràcies i fins a propera, eh?
Molt bé, gràcies.
Vinga,
a vosaltres.
Una abraçada, una abraçada.
Vinga, adéu, igualment jo.
Doncs, Isabel, estem ja acabant el programa. Anem a connectar, si et sembla, per acabar amb el Joan Castro, perquè ens expliqui doncs, un animaló que necessita trobar una llar amb urgència, que sempre ho fem al final del programa. Així que, bueno, donem-li el pas al Joan Castro. Joan Castro, benvingut, com estàs?
Molt bé, molt bona, Dunia.
Molt bé, que bé et sentim avui, Joan.
Et sentim bé, bueno, avui... ja que t'he situat.
Molt bé, perfecte. Tenim poquets minutets, tres minuts i mig, Joan, però dediquem-los a que ens presentis un animal, un gatet, en aquest cas, que viu en el refugi i que necessita trobar família.
Doncs molt bé, us parlaré ràpidament d'un gatet que es diu Roca. És un gatet que fa relativament poc el tenim aquí, encara no ha fet els 20 dies, però és un gat extremadament bo i ens va arribar en molt males condicions, molt prim, molt demacrat, molt fet caldo, amb diarrees, molt mal alimentat. És un gat que tenia pinta d'haver estat molt de temps abandonat. Ara mateix el tenim aïllat en una gàbia, a veure si el recuperem una mica, si guanya una mica de pes, i aviat el podem oferir en adopció, o si algú ja està interessat en adoptar-lo, doncs el podria adoptar. Com a característiques, doncs és un gat preciós, de color blau, amb els morros blancs.
De color blau vols dir que són aquests, els que són grisos, no?, que li diuen blau, no?
Exacte, aquell gris fosc com a plom, els típics del cartujano, del rus azul.
Que preciós. Doncs
és el mateix. Un color semblant, aquest el que té una miqueta tigradet blanc. I com a característica també és un gatet bastant gran, és un gat que té 12 anys, aleshores és un gat que necessita moltíssim pues, que vagi a una llar on poder allargar al màxim la seva existència. La nostra gatera, aquest gat, pues, no tindrà una vida gaire llarga.
Pobre, és que clar, és que amb 12 anys que ha de fer en un refugi, oi, Joan? Aquesta edat el gatet ha d'estar ja tranquil·let en una casa amb calefacció, eh? Pobre, s'ho passen malament amb aquesta edat ja.
Exacte. A més, com és molt gran, la gatera que entra, pobrets, la majoria es constipa i ella és molt grandet per constipar-se. Seria molt convenient que abans que entrés la gatera ja anés directament a una llar, seria el seu.
Llavors, per l'edat, dedueixo que és de la campanya dels que ningú vol, veritat?
Exacte, és de la campanya que ningú vol, nivell 1, o sigui, cobriríem tots els gastos veterinaris que comporti la seva edat, o si el gat tingués algun problema de ronyó, tingués algun problema doncs, d'artrosis, el que sigui, alguna cosa derivada de la seva edat, doncs nosaltres doncs, faríem el que podríem amb ell.
Molt bé, molt bé. I les persones interessades a conèixer aquest gatet preciós que es diu Roc, què han de fer exactament? Com es posen en contacte amb tu?
Pues poden venir directament al refugi. El tenim al nostre refugi en una zona aïllada, però està allà. Han de venir, ens han de preguntar per ell, nosaltres li ensenyarem i bueno, s'enamoraran segur, és un gat molt carinyós.
És el carrer Galícia, sense número. En aquest cas estem parlant del centre d'acollida d'animals de Mataró, on s'han produït també els robatoris, oi, Joan? És el mateix lloc?
Sí, un fet molt desgraciat, però bueno, tirarem endavant.
Sí. I res, ho dic perquè com que també en el refugi de Sant Boi i en el centre del Barcelonès a Badalona hi ha gats, doncs que en aquest cas sàpiguen que en Roc el podem trobar allà. Imagino que l'horari és els de dilluns a dissabte d'11 a 7, és així?
Correcte, el que passa és que sempre recomanem que vingueu mitja hora abans de tancar, perquè si veniu a les 7 o 5 no donaria temps a res. Aleshores, recomanem que vingueu amb una miqueta de temps.
Molt bé, perfecte. I els diumenges, d'11 del matí a 2 del migdia, oi?
Correcte,
molt
bé.
Doncs a veure si tenim sort i algú s'apropa aquest cap de setmana vinent en el refugi per conèixer en Roc, eh?
Perfecte, molt bé.
Vinga, una abraçada, Joan.
Igualment, gràcies.
Adéu, Joan.
Per qualsevol més informació que vulgueu de la Protectora, d'en Roc i els robatoris, contacteu per Facebook de la Protectora o, si no, a www.protectoramataró.org. Nosaltres ho deixem aquí. Fins la setmana vinent amb més peluts. Adéu.